Els homes clàssics.
Mestre Pardo i Albert Galzeran, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Quin entusiasme, bon dia. Aquesta careta de Carmina Burana. Que
molt
ja
bé. Ja ho vas aprendre la setmana passada.
Sí,
eh?
ho vaig aprendre la setmana passada. Escolta'm, quina força, no? Sí. I aquesta versió així una mica més...
Bueno, a mi el xumba-xumba de fons em sobra una mica.
Una mica que... És per aixecar una mica el to de la secció.
El que s'aixecarà serà Carl Orff de la seva tomba un dia d'aquests.
Carl Orff és l'autor de Carmina Burana.
Gràcies per la... Pensava que era la Carmina.
No, però és una careta que va dedicada als cantaires de l'Orfeller.
A veure, puja,
i
puja,
ells
puja,
ja sabem per què.
Música moderna amb Mestre Pardo i Albert Galzeran. A veure, va, avui vam prometre a tots els oients que durant aquest estiu faríem una mena de curs intensiu, sí, sobre els diferents períodes. Vam començar amb el barroc.
La setmana passada. Com era el barroc?
Era una cosa molt carregada.
Molt ornamentada.
Sí, a mi no em va agradar gaire.
Segle XVIII.
I em vas prometre que dius, no, jo prefereixo el classicisme.
Sí, senyor, a mi m'agrada molt el classicisme.
Avui l'Albert i jo estem excitats.
Doncs sí. A veure, va, classicisme. Prenem apunts. Per on comencem?
A veure, el classicisme, d'entrada la paraula, no genera certa confusió, la paraula classicisme en el món de la música clàssica, perquè tot és música clàssica, tot és classicisme.
Sí. Clar, a mi sempre em diuen, però tu tot el que toques és música clàssica, no? No, sí. Perdona,
no, tot
ho és. Clàssica, hi ha música barroca, hi ha música clàssica, hi ha música romàntica, música contemporània, aquest fa molta gràcia.
I a més, aquest període del classicisme, que ara el desenvoluparem, engloba alguns dels nostres compositors favorits, Pedro?
Exacte. I és que, a més, avui ens centrarem en una ciutat de la qual l'Albert i jo estem enamorats. Anem cap a Viena?
Home, mira, jo justament tenia una peça de Viena preparada.
A Viena? Bueno, no vas desencaminat, eh?
No,
bé, no?
Això és Viena.
Està bé o no?
Sí,
de fet, és tan vienès que és sang vienesa.
Ah, per això te l'he posat, la tenia preparada, sabia que parlàvem d'allò. Pues...
És Viena, però no és classicisme.
Te n'has anat com a 100 i pico anys
més tard.
Sí,
això és música moderna per nosaltres, això. És música moderna.
Sempre parlar de música de gent morta, vull dir que 100 anys amunt, 100 anys avall.
No, mira, el classicisme,
de classicisme,
per exemple, és això.
L'òpera.
Sí, senyor. Home, no em diràs que l'obertura de les Noces de Figaro, de Mozart, no és una de les obres més conegudes de la història. No et sona, tu, Roger?
Home, i tant, com sona, em sona.
Figaro. La setmana passada ja parlàvem del Figaro.
Sí?
I avui una altra vegada del Figaro.
Sí.
De totes maneres, parlem del
per
Figaro.
Per què parlem de Figaro?
Perquè parlem de Mozart, en realitat. I és que és ell i dos compositors més que són el centre mundial de la música clàssica. Haydn, Mozart i Beethoven.
I Beethoven, sí, senyor. El que es diu la primera escola de Viena, per entendre'ns. I abans dèiem que ens centraríem en Viena perquè tots tres tenen molta relació amb aquesta ciutat. Hi van viure i també hi van morir. I són els compositors que formen, com dèiem, aquesta primera escola de Viena que comença el més antic d'ells, per tant, Haydn.
Imagina't, això era la música més guai d'aquella època.
Bueno, fins aquesta cara escèptica.
Estic intentant entrar-hi, estic entrant.
Bueno, t'agrada aquest quartet de corda?
Està bé, no?
Mira, Franz Joseph Haydn, que va néixer a Rorau, a prop de Viena, el 1732, i va morir al mateix lloc, el 1809. Es diu que va ser el pare del quartet de corda, que és això que estem escoltant ara, un quartet de corda. I va fixar les característiques del que seria la forma sonata com a forma típica del classicisme.
I aquí entrem ja en un món que és el món de les formes, perquè el món de la música clàssica és complicat, però és més senzill del que sembla.
I ara ja hauria de preguntar què és allò de la forma sonata, no?
Això mateix. I és que els compositors sí que té molt de mèrit fer obres, però hi ha unes estructures que ja es troben fetes. I llavors l'únic que han de fer és tenir aquestes estructures i omplir-les. I avui el Pedro, des del piano, ens explicarà què és la forma sonata.
Doncs a veure, Pardo,
la forma sonata
s'ha dirigit cap, a,
sí,
cap al piano que tenim instal·lat a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio, perquè l'ho teníem amb obres encara, esperem que al setembre la cosa ja fructifiqui. Endavant,
la
forma sonata.
La forma sonata és com diu l'Albert, és l'estructura en la que es basen doncs, els compositors per escriure obres, per escriure sobretot els primers moviments de, per exemple, concert per pianos i orquestra, concert per sinfonies i també sonates. No? El primer moviment té aquesta forma, habitualment, també d'altres moviments, que és com un conte. És a dir, tu saps els contes que tenen allò, l'inici, el nus, el desenllaç, no? El desenvolupament, etc. Doncs amb la forma sonata també tenim una part que és una introducció, tenim un nus, que és el desenvolupament, el tema A, el desenvolupament, i un desenllaç que se li diu al principi se li diu exposició i el desenllaç se li diu reexposició. I té molt a veure això que diuen, per exemple, sonata en do menor, sonata en re major, sonata en mi major, no? I és que la tonalitat juga molt dintre d'aquesta forma sonata. La forma sonata comença amb una tonalitat, imagina't que jo estic amb do major, que seria això. Sí? I al final de l'exposició, jo t'explico una història i començo explicant-te aquesta història, per exemple.
Entès.
Però aquesta història que he començat a explicar-te continua i canvia de to i se'n va cap a la seva, cap al seu to més amic, que seria aquest...
El desenvolupament, cas, ara.
Sol major.
Que seria el tema B.
Seria el tema B. Uh-huh. Què faria això? Per exemple, hem començat
tant,
aquí...
tenim do, un tema A.
Un tema A amb do major, uh-huh. Un tema B amb sol major.
I ens falta el desenllaç. Sí.
No, ara aniríem al desenvolupament.
Clar, tenim dos protagonistes que alguna cosa ha de passar amb ells.
Hem començat, imagina't la Caputxeta Vermella i el llop, no? Vull dir, comença i ho expliquem.
Ara el cos de la història.
Exacte, entremig passen moltes coses. És aquí on els compositors es llueixen i passen de do major, doncs, per exemple, fa...
Aquí és on hi hauria el solo de guitarra si parléssim de rock and roll.
Ah, Àngela Maria, exacte.
Exactament, i aquí és on el compositor diu, mira, jo sóc capaç de que, encara que comenci amb do, me'n vaig a mi bemoll i me'n vaig superlluny, no? I al final torna a la reexposició. Quina és la gràcia de la reexposició? Que sempre té final feliç.
Va, tira.
Va, espavila, va.
El final feliç és que acaba, o sigui, si l'exposició comencem amb do i acabem sol, aquí la reexposició comencem do i acabem do. Per tant, si t'hi fixes, al final comencem amb do i acabem tota aquesta forma sonata, és a dir, l'estructura al final de la peça amb do, i per això li podem dir que la forma sonata és també aquesta estructura que fixa el que seria la tonalitat.
Toma ja.
Déu-n'hi-do, quina explicació.
Ho has entès o no?
Ho he entès 80%. De...
80%.
Jo crec que està bé, no? S'aprova l'examen
sí,
amb 80.
Sí, 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 és un 8. Si no els va deu, un 8 està bé, està bé, està bé.
El mestre Pardo el que té és que és mestre i
exacte,
és molt didàctic.
Aquí està. Vull dir
que... Vinga, va.
Parlàvem de... Estem en el classicisme, parlàvem de Haydn, que és el primer gran compositor clàssic del classicisme, uh-huh. I d'ell anem bé. A Mozart. Aquesta també la coneixes, eh?
Sí, home, sí, a veure, és que no sé per qui m'heu pres.
És el tercer moviment de la sonata per a piano número 11 de Mozart. Uh-huh. Si fiqueu a la turca, sonata a la turca, ho trobareu més ràpid. Mozart va ser un nen prodigi, sense cap mena de dubte, un prodigi de la natura des de molts sentits. Va néixer a Salzburg el 1756 i morir a Viena el 1791. Va compondre sinfonies, sonates, quartets, però el coneixem sobretot, i deixeu-me que ho porti al meu terreny...
Això tu.
No. Sobretot pel seu terreny operístic.
És la flauta màgica que, de fet, aquesta temporada passada la vam programar al Liceu.
Sí, senyor, al principi de temporada, de fa dues temporades, sí.
Sí?
Al principi de temporada passada i temporada anterior també.
Ah, és a dir, l'han programat
dues vegades.
Jo crec que vas anar aquesta última, no?
Ah, vas anar... Tu vas venir?
Amb la teva persona, de fet. Amb la teva persona.
Amb la teva persona.
La teva persona.
És com que vens tan poc amb mi a l'òpera i ni me'n recordava.
I va ser l'última vegada que
vam anar. I va sentir la soprano cantar això?
I tant.
Escolta.
Sí, sí.
Molt agut, eh?
És Edita Gruberova, aquesta, una super soprano que quan va cantar aquest títol es va fer famosa arreu del món.
Mm-hmm. De fet, Mozart ens comportaria gairebé tres temporades seguides de seccions. I
no acabaríem.
No tenim,
i no acabaríem mai. Però jo ja vull parlar del tercer dels grans, de l'Escola de Viena, el gran Ludwig van Beethoven. Això no és la trinca, eh?
Com pot ser que una persona sorda fes aquesta trajectòria?
No té explicació humana possible. És que, clar, el Pedro és compositor i també és intèrpret. Poder compondre, ja dic compondre, no dic obres mestres, però compondre sense sentir-hi, ha de ser una cosa prodigiosa,
no, és tenir claríssim que el que estàs escrivint és el que sonarà, Vull dir, realment és una barbaritat.
Quina edat es va quedar sord?
Va ser molt progressiu, però ja de jove, abans dels 30 ja comencen...
O sigui, les grans composicions les va fer un cop ja era sord.
Imagina la novena amb cor i tal, vull dir, la novena sinfonia està composta absolutament sord.
Feia una frustració absoluta de no poder sentir allò que...
Segur. De fet, es diu d'ell que era molt esquerp perquè també intentava dissimular aquesta sordesa, perquè, clar, li feia com vergonya reconèixer-ho. Mm-hmm. Llavors, s'explica que era esquerp precisament també per això, perquè dissimulava i li deien coses i ell no el sentia, però ell no deia que era sord. Llavors la gent pensava, quin tio més antipàtic, el saludo i no em diu res. Mm-hmm. En tot cas, Beethoven va néixer a Bonn, Alemanya, 1770, moria a Viena el 1827, i no només pel fet que visqués uns quants anys després de Haydn i Mozart va ser un geni, sinó que la seva música va ser el punt de partida a la següent capítol que dedicarem a la secció de clàssica en aquest programa, perquè ell és un autor que neix amb el classicisme, però passa directament al romanticisme. Per tant, és un
autor... són dues etapes que, evidentment, s'encavalguen, no? I, sí. I va formar part de...
El que passa en els períodes artístics, en la música o en el terreny pictòric o arquitectònic, és que no se'n va una a dormir avui clàssic i demà es lleva romàntic. És una, una progressió. I es diu que a partir de la tercera sinfonia de Beethoven, doncs tot va canviant una mica cap, a, cap al romanticisme.
Bueno, el Roger fa cara de llevar-se romàntic molts dies, eh?
M'abstindré de fer comentaris. La setmana passada vam prometre un exercici i és que cada setmana durant aquestes 6 que ens acompanyareu al suplement d'estiu interpretaríem el sol solet. La setmana passada ho vam fer en versió barroc, avui en versió classicisme. Jo faria la comparació, és a dir, recupera el barroc de la setmana passada.
Deixa'm dir una cosa, però. Una característica important del classicisme,
classicisme
és la seva transparència. És una música nítida, transparent. Sí. Així com el barroc era una música molt ornamentada, si t'hi fixes, en Beethoven mateix...
A veure, un moment, perdó. Barroc, sol solet barroc, per saber d'on veníem.
Parlant d'allò recarregat, que era això...
Pràcticament un sol solet irreconeixible, eh?
De les notes que arriba a tenir, eh? Ben carregat.
I ara el sol solet classicisme.
Que, en contraposició del barroc, el barroc utilitza molt el que es diu el contrapunt i diferents veus, el classicisme ja utilitza una cosa que se'ns ha quedat molt ja a la nostra època, que és la melodia i l'acompanyament. És a dir, l'acompanyament típic clàssic seria una cosa que es diu, ara no entrarem, però es diu baix alberti, que és això, mira. Amb això podríem tocar mil coses, per exemple...
Això també és Mozart.
Exacte, eh? Llavors, clar, ja que tenim aquest acompanyament, podem utilitzar una melodia del sol solet, doncs una mica canviada i que sigui una mica clàssica, com per exemple, no sé, això...
Sensacional. Jo, sens dubte, em quedo amb aquesta versió, eh?
Una explicació...
També soc dels vostres, eh?
Home, és classicisme, és fantàstic.
També soc dels vostres, jo, sí.
L'art és com un pèndol. Passem de l'ornamentació del barroc a una cosa nítida i transparent del classicisme. La setmana vinent tornarà el pèndol a moure's una mica cap a l'altre cantó.
La setmana que ve serem uns romàntics, perdó.
Això espero.
Posa guapo. Adéu, Galzeran.
Rei.
Fins ara, de seguida tornem.